сейчас подышал. Отряд комор, лесо поднял и джобы кардама.
Bon dia, són les 9. Aixequem la persiana d'un diumenge que es preveu de nou xafogós i càlid, tot i que no tant com els últims dies. Comença a afluixar la temperatura. Bona notícia de cara als bombers i la resta d'efectius que treballen des d'ahir a la tarda en l'incendi d'Artés, al Bages, el primer gran foc de l'estiu. Les flames han calcinat unes 250 hectàrees i han obligat a desallotjar per precaució prop de 200 persones. El dispositiu per apagar l'incendi s'ha reprès fa un parell d'hores des de les 7 del matí i connectarem de seguida per saber com està avançant. Matí en què estarem també molt pendents del conflicte laboral a l'aeroport del Prat amb l'empresa Eulen i ha convocada una reunió per d'aquí a una hora a la seu del Departament de Treball. Sembla que de totes les reivindicacions que plantejava la plantilla només n'hi ha una que continuï bloquejada i és l'augment de sou. Converses in extremis als despatxos mentre que els treballadors tiren endavant amb la vaga. Hi haurà 4 torns d'aturades d'una hora durant tot el dia. El primer ja s'ha fet, ha estat a 4:45 del matí, el següent serà a 11:15, després a 5:45 i a 7:15 de la tarda. Una protesta que amenaça d'arruïnar l'inici de les vacances a centenars de persones, que perjudica i molt la imatge que Barcelona i Catalunya donen al món, però que tot i així no ha alterat l'agenda, per exemple, del delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo. Ahir ens vam quedar de pasta de boniato quan des de la Generalitat ens deien que ningú de la delegació s'ha interessat pel que està passant al Prat. Josep Ginesta denunciava el Via Lliure deixadesa per part de l'administració de l'Estat. Resulta inexplicable que el mateix govern espanyol, que es vanta de fer-se càrrec dels problemes reals dels catalans, porti ara tants dies mirant cap a una altra banda mentre el Prat es col·lapsa. Serem, doncs, un dia més a l'aeroport, pendents d'aquestes negociacions i de l'impacte que puguin tenir les aturades dels treballadors de seguretat. I en parlarem a la tertúlia avui amb el Marc Parés, el José Antonio Cotó i la Pilar Carraceles. Cap al migdia obrirem el Via Lliure a un dels grups que més està sonant aquest estiu als escenaris de tot el país. És la Iaia.
No érem dos, érem un i mig, jo era 0,75.
Dos dels tres integrants d'aquest trio de Vic passaran per l'estudi de RAC1 per explicar-nos com els està anant l'estrena del seu tercer disc, que es diu Tornar a Seu. Us heu preguntat mai d'on ve la marca Spalding, la marca de les pilotes de bàsquet? Doncs no us perdeu l'explicació de l'historiador de capçalera del Via Lliure, el Xavier Carmeniu, com tampoc us podeu perdre avui la particular relectura que el Maiol Roger ens farà de la novel·la Fiesta, de Hemingway. Poseu-vos-hi, això sí, amb les orelles i la ment ben obertes. Us rematarem a 2:15 amb el Miquel Tejada fent de les seves al piano. La setmana passada ens va deixar amb la boca ben oberta amb la interpretació que va fer en directe amb el Víctor Arbelo, una de les veus més potents del panorama català. Veurem amb què ens sorprèn avui el Miquel. I amb tot això arribarem al punt de les 2:00. Serà l'hora de plegar i d'acomiadar-nos fins dissabte vinent. Però tenim 5 hores per davant, ara són les 9:03. Benvinguts al Via Lliure.
Via Lliure, amb Laura Rosell.
I tant si sou de vacances com si no, avui heu d'estar al cas de tot això. El primer titular del dia és per l'incendi d'Artés, al Bages, que continua cremant. Ha arrasat més de 250 hectàrees de bosc, Xavi Pardo.
Els bombers hi han treballat durant tota la nit. Fa 2 hores s'hi han afegit els mitjans aeris. Un centenar de persones han passat la nit fora de casa per precaució. La calor i el vent que hi bufava a la zona van fer que el foc avancés molt en molt poc temps.
Segon intent per desbloquejar el conflicte laboral dels controladors de seguretat de l'aeroport del Prat.
A proposta d'Aena, la reunió que s'havia de fer dimarts es farà avui, d'aquí una hora, a la seu del Departament de Treball de la Generalitat i aniran totes les parts. L'objectiu és desconvocar la vaga indefinida que està convocada pel 14 d'agost. El principal escull, a hores d'ara, és el sou. Eulen planteja un augment de 30 euros al mes. Els treballadors en volen 350.
La reunió de treball que coincideix amb una nova tongada d'aturades parcials a l'aeroport.
Els treballadors d'Eulen faran 4 torns d'aturades el proper arrenca 10:45 divendres. Aquestes protestes van provocar de nou el caos al Prat amb cues que en alguns casos van arribar a superar l'hora per passar els controls de seguretat.
En plana política, Gabriel Rufián desafia Ada Colau a obrir l'Ajuntament de Barcelona per votar-hi l'1 d'octubre.
El portaveu d'Esquerra al Congrés creu que l'alcaldessa no ho farà perquè té massa por, diu, de les represàlies que puguin arribar des de Madrid. Per això li demana que doni les claus als regidors republicans. Això mentre Miquel Iceta s'assegura que els ajuntaments socialistes no participaran del referèndum. El líder del PSC s'està reunint amb les federacions territorials per garantir-ho.
I Donald Trump, que torna a fer vacances.
Passarà els propers 16 dies en un club de golf de luxe a Nova Jersey, que és propietat seva. Els mitjans de comunicació nord-americans se'n fan ressò perquè en campanya Trump va criticar Barack Obama precisament per fer massa vacances. De fet, es va comprometre a no abandonar la Casa Blanca perquè hi havia massa feina a fer. La realitat, però, és que les promeses de campanya no s'han complert.
Pel que fa als esports, els ulls posats sobre què, Dani Aguilar?
Bon dia, sobre Usain Bolt i la demostració que és humà. El jamaicà amb 11 medalles d'or als Mundials i 8 als Jocs Olímpics es va acomiadar de la prova dels 100 metres amb un bronze. El nord-americà Justin Gatlin el va superar en la final d'ahir al Mundial de Londres per fer-se amb la victòria, i segon va ser el també estatunidenc Christian Coleman. Dissabte que ve, el velocista de Jamaica tancarà la seva carrera, si no canvia d'opinió, amb el 4%. En plana futbolística, Dani Alves, que va fitxar pel PSG el 12 de juliol, va explicar després de la victòria dels parisencs d'ahir davant l'Amiens que va ser Neymar qui el va convèncer d'incorporar-se al club francès. De fet, el lateral va dir que si Ney el va convidar a anar-hi va ser perquè ja tenia decidit marxar del Barça llavors i no dos dies abans del seu anunci, com va explicar en el seu comiat. I avui tenim gran premi de motociclisme al circuit de Brno, a la República Txeca. Marc Márquez sortirà des de la pole a MotoGP per davant de Rossi i Pedrosa. A Moto2, el primer lloc de la graella serà per Pacini, i a Moto3 pel barceloní d'origen argentí, Gabri Rodrigo.
Pel que fa al temps, Xavi, segura que ens esperen aquest matí de diumenge.
Bon dia, doncs avui la calor fluixarà clarament arreu, sobretot a l'interior del país, amb màximes que en general es quedaran entre els 28 i els 33 graus. El cel es mantindrà amb intervals de núvols a gran part del territori, amb ruixats i tempestes que encara poden caure a punts del Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona i nord de Barcelona. A la tarda repetiran els xàfecs a la mateixa zona.
Les 9 i 7 i els bombers que treballen intensament per estabilitzar l'incendi d'Artés, al Bages. Del matí s'han incorporat a la feina 4 mitjans aeris. Els bombers han estat, de fet, treballant durant tota la nit per evitar que les flames es propaguessin. Han cremat 250 hectàrees, la gran majoria de bosc. Durant la nit han dormit fora de casa més d'un centenar de veïns de Sant Joan d'Oló. Una cinquantena han passat la nit al pavelló. Se sumen els 50 nens i els 7 monitors que ahir van haver de ser desallotjats d'una casa de colònies i que aquesta nit han pogut dormir a casa seva. Anem a buscar l'última hora d'aquest incendi des del centre de comandament que s'ha instal·lat a Artés. Eudald Martínez, bon dia.
Bon dia, doncs sí, els 50 nens i 7 monitors que havien de fer nit a una casa de colònies d'Artés i que en un primer moment els van portar cap al pavelló, finalment han pogut tornar a Mollet del Vallès aquesta mateixa nit. Els que sí que han hagut de passar la nit al pavelló de Santa Maria d'Oló són 50 dels més de 100 veïns de Sant Joan d'Oló, que van haver de marxar de casa seva a correcuita. Una de les desallotjades admetia a RAC1 que aquesta nit ha costat agafar el son.
La gent, molt macos, estan molt pendents de tu tota l'estona, i si necessites alguna, molt bé. De veritat, eh? Costa dormir, però és una cosa física. I dormir a terra no estem acostumats, i també, bueno, li dones una miqueta de volta a les coses, però bueno, de veritat que hem estat superbé.
Tot i que l'incendi ja ha cremat més de 250 hectàrees, els bombers estan satisfets perquè tenen força controlats els dos flancs. El de la banda esquerra el van poder frenar just abans que entrés en una gran àrea forestal, ho explica l'alcalde de Santa Maria d'Oló, Enric Güell.
Aquí precisament comença una massa forestal que acaba l'estany, que és immensa. O sigui, jo crec que han fet molt bona feina i toquem fusta perquè encara no està acabada, però han fet molt bona feina i s'ha acotat molt, han acotat molt els flancs i han limitat molt l'expansió d'aquest foc, que hauria pogut ser un foc com aquells dels anys 90.
El foc sí que ha afectat, però, tres cases d'Artés. Una d'elles ha quedat completament calcinada.
Pel que fa a les causes d'aquest incendi, Eudald, de moment ningú no en vol parlar, oi?
Així és, ahir el conseller d'Interior, Joaquim Forn, era molt prudent a l'hora d'avançar les possibles causes del foc. El que sí tenen clar és a quina zona va començar.
Semblaria que és l'inici del foc, està en una zona d'hortes, però a hores d'ara encara no podem definir, no podem donar detall del motiu pel qual s'ha produït aquest incendi.
Durant tota la nit, més de 70 dotacions terrestres han treballat en aquest incendi que va començar ahir a primera hora de la tarda. Aquest matí s'hi han afegit 4 helicòpters bombarders.
Gràcies, Eudald. La calor i el vent que hi bufaven a la zona va permetre que el foc es propagués en un perímetre d'aproximadament unes 300 hectàrees de forma molt ràpida, en poc menys de 5 hores. Aquest matí sembla que el pronòstic del temps hauria de ser més favorable. Xavi, segur és així? Bon dia.
Bon dia. Doncs sí, les condicions encara són favorables per l'extensió de l'incendi. Ara mateix a temperatures de 23-24 graus a la zona, humitat elevada per sobre del 70% i vent pràcticament encalmat. La bona notícia és que avui la temperatura no pujarà ni de bon tros, tant com ahir. S'ha acabat la onada de calor i les màximes no superaran els 31 o 32 graus, inclús pot caure alguna gotellada de xàfec, sobretot a la tarda. El problema és que a partir del migdia començarà a bufar el vent sec del sud i oest, amb alguna ratxa moderada que també farà baixar la humitat i, per tant, serà el moment més crític. Per tant, s'han d'aprofitar aquestes hores del matí, tot i que insistim que la previsió de cara avui no és tan crítica, tan extrema com la que vam tenir ahir a la tarda.
Ho anirem seguint al llarg del matí. Gràcies, Xavi. Fins ara.
Fins ara.
Nou intent per desbloquejar la vaga a l'aeroport del Prat. Després de rentar-se en les mans durant gairebé dues setmanes, ara sembla que Aena té pressa per liquidar aquest conflicte. Divendres va assistir com a convidat de pedra a les prop de 13 hores de negociació infructuosa i ara ha forçat una nova reunió per aquest matí. En un principi, Eulen, l'empresa que gestiona els controls de seguretat, no tenia previst reprendre les converses fins dimarts, però Aena no ha volgut esperar. Els treballadors i la direcció d'Eulen es tornaran a seure d'aquí a menys d'una hora, a les 10, a la seu del Departament de Treball i amb la mediació de nou de la Generalitat. El principal escull ara mateix són els sous, que estan a la ratlla dels 1.000 euros. Divendres l'empresa els va oferir un augment del 3%, és a dir, menys d'un euro i mig al dia. Els treballadors ho troben del tot insuficient i reclamen una pujada del 30%. Tot i així, la plantilla d'Eulen s'esforça a deixar clar que la vaga no la fan només per diners, que hi ha altres reclamacions, com ara la incorporació de 50 treballadors més i la formació dels empleats, tal com detalla l'assessor del comitè de vaga, Joan Carles Jiménez.
S'està emplenant el tel, però llavors demanem també més gent formada i demanem que hi hagi més gent al control perquè el control i el viatge pugui passar més fàcilment, no tinguin tantes cues i sigui més ràpid.
La reunió al Departament de Treball coincideix amb una nova jornada de vaga a l'aeroport del Prat. Són aturades d'una hora que divendres van provocar cues enormes per passar el control de seguretat, en alguns casos de fins a una hora i mitja. La propera aturada està convocada d'aquí a poc més d'una hora a 11:45. Anem en directe cap a l'aeroport del Prat. Comprovem quina situació s'hi viu ara mateix. Josep Ferrer, bon dia.
Bon dia. A primera hora del matí fins a 6:45 hi ha hagut força cua per superar els filtres de seguretat. La cua ocupava tot el vestíbul central de la terminal 1 i anava també cap als passadissos laterals on hi ha els taulells de facturació. Tot i així, el pas es feia fluid i el temps d'espera mitjà ha estat d'uns 40 minuts. A la T2, a primera hora, no hi ha hagut cap mena de problema. Des de fa uns minuts, la T1 s'ha tornat a omplir de viatgers. La cua torna a ocupar tot el vestíbul central. També hi ha força cua per accedir a la zona d'embarcament pel carril ràpid. La gent busca altres alternatives, com hem explicat aquests dies, a través del pont aeri o de la terminal de vols regionals. Per aquest diumenge hi ha programats 518 vols de sortida des de l'aeroport de Barcelona.
Gràcies, Josep. Aquesta vaga fa dies que s'ha convertit també en motiu de picabaralla política. El PP català culpa la Generalitat. L'acusa de reivindicar competències que després no exerceix. Xavier García Albiol va exigir ahir al Departament de Treball que posi fil a l'agulla i que s'arremangui per solucionar aquest conflicte. Potser algú hauria d'explicar a Xavier García Albiol que divendres la Generalitat va seure a taula amb els treballadors i amb la direcció d'Eulen durant prop de 13 hores, assumint el paper de mediador en unes negociacions esgotadores. I més tenint en compte el que ens explicava i el via lliure el secretari general de Treball, Josep Ginesta, denunciava que havien intentat parlar amb la delegació del govern espanyol, però que ningú se'n va preocupar i que el delegat Enric Millo ha marxat de vacances.
Hem fet trucades insistents a la delegació del govern per posar sobre com a mínim sobre avís de que enteníem que havia de participar institucionalment a Aena i que el govern de l'Estat havia d'intercedir en aquesta situació. I miri, d'entrada, doncs la persona que ens va atendre, la persona que en aquests moments està en funcions, doncs no ens va dir que no tenia capacitat per poder influir en Aena.
En una piulada a Twitter, Ginesta ha demanat respecte a García Albiol i li ha exigit una rectificació. El que també sobta és veure la lectura que de tot plegat se'n fa a la premsa editada a Madrid. Especialment contundent l'editorial avui del Mundo, que reparteix contra els treballadors, contra ENA i contra la Generalitat. Diu el Mundo, el deliri ha vingut de mans dels independentistes, la Generalitat demostra la seva incompetència per solucionar els problemes reals i la seva irresponsabilitat per no evitar el caos al Prat, i afegeix que la vaga posa en perill tota l'economia espanyola. Afegeix també que la situació danya de forma irresponsable la marca Espanya, posa en risc la sortida de la crisi, la recuperació econòmica i el creixement del PIB. No seria estrany, diu el Mundo, que algunes companyies decidissin deixar d'operar al Prat i que molts visitants optessin per altres destinacions. I el mateix passa amb la polèmica generada al voltant dels casos de turismofòbia. No només s'han convertit en motiu de picabaralla política, sinó que, a més, els mitjans espanyols ho utilitzen per atacar l'independentisme. Una mostra, les paraules del coordinador general del PP, Fernando Martínez Maillo, que hi va comparar els casos de turismofòbia amb la Kale Borroka.
Y el problema no son los niñatos, estos niñatos descerebrados y malcriados. El problema es aquellos que no condenan precisamente sus actos vandálicos. Porque comienza tirando confetis como en Baleares y se acaba quemando autobuses como la Kale Borroka.
Maillo va criticar també la poca contundència de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, a l'hora de condemnar aquests episodis, però la majoria de crítiques li han caigut a la CUP, emparentada amb les organitzacions que han impulsat alguns d'aquests atacs, com ara Arran o Endavant. Des del PDeCAT avisen a la CUP que això dona ales a aquells que busquen qualsevol excusa per atacar l'independentisme. L'avís el va fer el coordinador del partit a Madrid, Jordi Xuclà, en una entrevista a EFE.
Invito a la CUP que entenguin que són responsables dels seus actes i que en aquests moments el que menys li convé a Catalunya és que en un moment excepcional quelcom local s'acabi convertint en un pretext perquè qui vulgui fer caricatura, qui vulgui fer un relat inflat sobre la convivència i sobre el bon to que presideix la vida política catalana i la societat catalana, se'ls doni cap argument.
Aquest poti-poti que barreja independència, turismofòbia, violència i vandalisme, com si tot fos la mateixa cosa, avui fa fortuna als diaris. La Razón, al seu editorial, denuncia que els radicals independentistes han posat el turisme en el punt de mira i els adverteix que la violència i el menyspreu als que venen de fora no és de rebut. Ningú no està disposat a que una minoria violenta i sectària, diu la Razón, dinamiti una de les indústries clau de la nostra economia i peça fonamental del nostre estat del benestar. I ho subratllen amb una enquesta segons la qual el 84% dels espanyols es declara a favor de l'arribada de turistes. El Mundo, per la seva banda, qualifica els autors de l'atac contra el bus turístic com a borroques del procés. Van atacar el PP, van cremar fotos del rei i asseguren que no han fet més que començar, diu el Mundo, que fa una radiografia de l'esquerra radical independentista. Però les clatellades no arriben només a la premsa editada a Madrid. El periòdico dedica el tema del dia a la turismofòbia i li dedica un ampli editorial advertint que la solució no és ni la violència ni la demagògia. La CUP ha de rectificar la connivència que ha expressat en relació amb Barran, diu el periòdico, que també renya Ada Colau. L'equip de govern de Barcelona hauria de revisar el seu discurs sobre el turisme, que encara que no té res a veure amb aquests brots violents, en alguns casos ha estat excessivament beligerant amb els visitants. De fet, la gestió del turisme és el tema estrella avui a tots els diaris. La Vanguardia es fa ressò de la pressió que han de suportar alguns barris de Barcelona. El Gòtic, per exemple, que acull fins a 7 turistes per cada 10 residents. L'Ara i El País parlen amb visitants que estan passant les vacances a Barcelona i que treuen ferro a tota aquesta polèmica. L'Ara, per exemple, parlen amb una turista israeliana molt contenta de com l'ha acollit la ciutat. Diu que dos dies després d'arribar, la seva germana la va trucar des d'Israel per saber si estava bé, que havia sentit a les notícies que hi havia hagut aldarulls contra els turistes i ella no en sabia res. A tot això hi afegim avui el serial del referèndum, que se centra en el paper que hauran de jugar els ajuntaments l'1 d'octubre, començant pel de Barcelona. Gabriel Rufián creu que Ada Colau té por de les represàlies de l'Estat. El portaveu d'Esquerra Congrés suggereix a l'alcaldessa que doni les claus de l'ajuntament al Fred Bosch, que si cal ja l'obrirà ell, siguin quines siguin les conseqüències. En va parlar en una entrevista aquí al Via Lliure.
Esperem que, igual que Ada Colau era tan decentment valent a l'ESPA, doncs sigui tan valent a l'Ajuntament de Barcelona quan és alcaldessa. No?
Creus que és una qüestió de por?
Jo sí.
Por o què?
Per l'Estat.
En canvi, des de la CUP demanen la implicació de tots els ajuntaments per garantir que tothom podrà votar l'1 d'octubre. L'alcaldessa de Badalona, la cupaire Dolors Sabater, feia aquesta crida a Europa Press.
Nosaltres el que exigim o que demanem, no, és que aquest referèndum ha de tenir garanties, ha de ser efectiu i ha de ser vinculant. Les garanties, evidentment, les ha de donar la Generalitat, però perquè sigui possible hi ha d'haver la col·laboració de les altres administracions, entre les quals les locals, no, per fer possible que tothom tingui aquest dret a vot a totes les poblacions.
Però aquesta crida cau en sac foradat. La cúpula del PSC s'està assegurant que els ajuntaments governats pels socialistes no participin a l'1 d'octubre. La segona quinzena de juliol, els dirigents del partit es van reunir amb 10 federacions territorials i a començaments de setembre tenen previst fer-ho amb 6 federacions més. En aquestes reunions hi participen els pesos pesants del partit, començant pel primer secretari Miquel Iceta, però també la portaveu parlamentària Eva Granados, el secretari d'Acció Política Antonio Balmón i el secretari d'Organització Salvador Illa. De fet, va ser el mateix Illa qui ahir va desvelar l'existència d'aquestes reunions. Va ser una entrevista a EFE.
Con este objetivo, digo, de estar cerca de nuestros cargos electos y de explicar la posición política del PSC, que es la de no participar en ningún acto, ni unilateral ni ilegal, que pueda tener lugar en Cataluña en las próximas fechas.
Mentrestant, el PP es continua mirant amb lupa cada petit gest del govern, buscant-hi la manera de boicotejar el referèndum amb recursos al Constitucional. Els populars han entrat una bateria de preguntes al Parlament per aclarir si la Generalitat té una còpia del cens que s'ha fet servir a les eleccions del 2015. És una de les qüestions més polèmiques. El cens és clau per fer el referèndum, però la Generalitat no ha aclarit encara com pensa sortejar aquest obstacle. En cas que el govern hagués accedit al cens, els populars també volen saber si el van tornar, si en van fer una còpia o si el van destruir. Gabriel Rufián ahir va dir que ho desconeixia, però va treure ferro a les maniobres del PP per boicotejar el referèndum.
Nosaltres ho esperem tot. Tot és tot, com fins ara. Inhabilitacions, sentències, editorials, tertúlies, amenaces de tot tipus. De fet, esperem un temps en el que la veritat serà accessòria. No importa el que sigui veritat.
I dins d'aquestes maniobres que denunciava Rufián, el govern espanyol podria demanar al Constitucional que parti Puigdemont. Si arribés el cas, el tribunal tindria un problema, segons explica el Josep Maria Brunet a La Vanguardia. Assegura que hi ha almenys 4 magistrats, els membres de la minoria progressista, que no donarien suport a apartar polítics dels seus càrrecs. La decisió, doncs, no es podria adoptar per unanimitat, com s'ha fet fins ara, amb totes les resolucions sobre el procés. Les 9 i 21 minuts, Ada Colau i els 10 regidors de Barcelona en Comú volen un augment de sou. Dos anys després que Barcelona en Comú fixés un topall salarial dels càrrecs electes de com a màxim 2.200 euros, avui no hi ha ningú que pensi que això és sostenible. Segons un document intern que avui fa públic La Vanguardia, un 70% dels consultats creu que allò que es va anomenar salari ètic és insuficient, especialment pels càrrecs amb més responsabilitats, David Jové.
El Comitè de Seguiment Estatutari de Codi Ètic de Barcelona en Comú va preguntar si volien que s'apugés el sou. Com a mínim, un 1,5% és el que demanen, l'equivalent a l'increment de l'IPC, i també proposen revisar el complement per transport i dietes. El codi ètic que es va imposar fa dos anys com una condició sine qua non de la confluència llavors de Podem, Iniciativa i Esquerra Unida Alternativa, ara ha quedat desfasat. Segons el document intern, allò es va aprovar en ple debat amb la CUP i per redimensionar el sou de l'oposició, no el del govern. Però l'oposició no va acceptar aquesta rebaixa d'entre un 15 i un 20% del sou per posar fi, segons el que va dir llavors Barcelona en Comú, privilegis polítics i posar la política al servei de la ciutadania. Doncs dos anys després, el sou que es van imposar diuen que és autosuficient, fins i tot baix si ho comparen amb altres governs del canvi, com el de Madrid o Saragossa. Els més escaldats són els regidors que han de destinar la part restant del seu sou a una ONG que el destina a projectes d'entitats i d'iniciativa ciutadana.
La nova consellera d'Ensenyament, Clara Ponsatí, aposta per mantenir el model d'escoles concertades. Recorda que aquest sistema és un compromís i que el govern l'ha de respectar. Ara bé, en el cas de les escoles que segreguen per sexe, sí que admet que cal fer-hi alguna cosa. Amb peus de plom, Ponsatí parla d'estudiar en un futur si cal mantenir aquests concerts, Xavi Pardo.
Un debat que fa temps que s'arrossega, però que cap govern s'ha decidit a abordar. La consellera creu que tard o d'hora caldrà posar-s'hi, però recomana fer-ho amb seny i sense pressa. Són declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
Vull deixar ben clar que els concerts són un compromís i que el govern complirà els compromisos. Que és un tema que es pot estudiar en el futur, estudiem-ho. Però s'hauria de fer sobre evidències i sobre fonamentacions. No pot ser una cosa priorística.
Pel que fa a la resta de concerts, Clara Ponsatí recorda que estan en funcionament des de l'època del tripartit i que sempre hi ha hagut consens polític per mantenir-los. De fet, creu que trencar aquest model educatiu suposaria causar més problemes que no pas solucions. Ponsatí és al capdavant del Departament d'Ensenyament des de mitjans de juliol. El seu va ser un dels relleus que Carles Puigdemont va decidir per enfortir l'executiu de cara al tram final del procés. Fins aleshores, Ponsatí acumulava una llarga trajectòria a escoles d'economia internacionals. L'última, la Universitat de St. Andrews, Escòcia.
La hipòtesi de l'explosió de gas guanya pes com la causa més probable de l'esfondrament que va haver ahir a Llanars, al Ripollès. Una casa de pedra de dues plantes situada al nucli del poble, de fet, a tocar de l'església, es va ensorrar a primera hora del matí amb dues persones dins, un matrimoni de Barcelona d'uns 70 anys que hi havia anat a passar les vacances. Tots dos continuen en estat greu a l'Hospital Jordi Roig.
La dona té cremades al 70% del cos, l'home al 30% i també una fractura al de turmell. Eren dins la casa quan es van ensorrar. Els equips de rescat van trigar una bona estona a rescatar-los d'entre la runa, una espera que es va fer llarga per al matrimoni. L'alcalde de Llanars, Amadeu Rossell, hi va parlar per tranquil·litzar-los.
Jo he baixat allà al forat i he pogut parlar amb ells. Els he cridat i m'han contestat tots dos bé. Per tant, ja estàvem tranquils. Els ells, si estaven molt ferits, m'han dit que tenien alguna lesió, però que bueno, que en principi... Jo els he... Esclar, m'ha dit la senyora, diu, si, que us traguem d'aquí. Esclar, de seguida, però no ho podem fer nosaltres, han de venir especialistes. Per tant, estigueu tranquils i agafem-nos una mica de calma.
Els veïns asseguren que es va sentir una explosió just abans que la casa caigués. Això encaixa amb la hipòtesi dels bombers, tal com explica el cap del cos a Girona, Enric Cano.
Tot apuntava a una deflagració de gas, ho estem ara investigant. Els indicis són aquests per la projecció dels cascots, de la manera que han anat, perquè fins i tot han anat, doncs, han entrat a la casa que hi ha pel davant, han entrat per la finestra, per tant, hi ha hagut una projecció bastant important de lo que seria els cascots.
Els veïns de l'edifici del davant han passat la nit fora de casa per precaució, fins que els bombers assegurin que és segur tornar-hi.
Els quatre espanyols que van morir ahir en un accident de trànsit a l'Índia eren padrins de la Fundació Vicenç Ferrer i havien viatjat per visitar diversos projectes de l'entitat i, segons el director general de la Fundació, Jordi Folgado, eren col·laboradors molt propers.
Casos com el que ens han succeït ara és algo extraordinari per nosaltres de dolor, perquè són persones que ens han visitat durant molts anys, que venen a veure el projecte, venen a veure els nens apadrinats, no? Venen a veure l'evolució. Pues quan passa un accident com aquest ens deixa tots perplexes, sense energia. Sembla que no pugui ser això, no?
A més dels quatre cooperants, també va morir el conductor de l'autobús i nou persones més van quedar ferides. El conductor del camió contra qui va xocar l'autobús està detingut. El cònsol espanyol a Bombai s'ha desplaçat a la zona per ajudar en la repatriació dels morts i dels ferits. Tres mesos després, els Mossos han aconseguit ara aclarir la mort de dues persones a la Llagosta. Els cadàvers van aparèixer calcinats dins d'un cotxe i, segons la policia, es tracta d'un cas de violència masclista.
Els investigadors creuen que va ser l'home qui va calar foc al cotxe amb ell i la seva parella dins. Ni les autòpsies ni els exàmens mèdics van trobar cap evidència de violència física ni restes de substàncies tòxiques.
El nen que va morir dijous a Roses va caure del penya-segat per culpa de la pinassa.
Era un nen de 13 anys, anava d'excursió amb un casal d'estiu quan va relliscar i va caure al buit des d'una altura de 30 metres. Els cossos d'emergència es van traslladar-lo en estat molt crític de Cala Montjoi, però no van poder fer-li res per salvar-li la vida.
Els Mossos busquen els propietaris d'una gossa abandonada al mar.
L'animal era dins d'una bossa d'escombraries flotant a l'aigua. La van trobar uns socorristes de la platja llarga de Tarragona. És una gossa gran, sorda i cega. Ara recuperen una clínica veterinària. Els Mossos han obert una investigació per esbrinar qui la va llançar.
Per cert que els veterinaris denuncien que s'estan donant massa antibiòtics als animals. Alerten que si no s'hi posa remei, d'aquí a poc hi haurà malalties que no es podran curar. Com passen els humans, l'abús dels antibiòtics en animals provoca que els bacteris siguin més resistents i que, per tant, continuïn fent mal.
Pels veterinaris es medica massa els animals, tant els que tenen a casa com els que es crien a les granges. Això fa que els bacteris es vagin acostumant als antibiòtics i que, per tant, ja no facin efecte. Aquesta resistència, segons explica el Col·legi de Veterinaris de Barcelona, es comença agafant amb els animals i després passa als humans. Ho ha explicat a RAC1 el seu president, Josep Anton Gómez Muro.
Dintre d'uns anys serà una problemàtica molt important el tema de lluitar contra certes enfermedades en què els microorganismes causants d'aquestes enfermedades s'estan fent resistents.
A Espanya cada dia es prenen gairebé 22 antibiòtics per cada 1.000 habitants. Això és gairebé 1 milió al dia.
La crònica internacional continua monopolitzada per la crisi política a Veneçuela. Aquesta matinada, un dels opositors del govern de Maduro, Leopoldo López, ha tornat a casa després d'una setmana retingut als calabossos de la policia. Ho ha anunciat a Twitter la seva dona, però ningú de l'executiu veneçolà ho ha confirmat encara. López seguirà ara complint condemna sota arrest domiciliari. Una altra veu crítica amb el govern de Maduro n'ha patit les represàlies també en les últimes hores. És la fiscal general, Luisa Ortega, que ahir no va poder ni entrar al seu despatx.
Un cordó policial li barrava el pas. Ortega va haver de marxar corre-cuita dalt d'una moto i custodiada pels seus propis vigilants privats. La destitució de la fiscal general és el primer gest de la nova assemblea constituent. Ortega havia criticat sense embuts la deriva del govern de Nicolás Maduro i ahir mateix insistia mentre fugia de la Guàrdia Bolivariana.
Luchando por la libertad y la democracia de Venezuela. Seguir luchando al frente de lograr la conquista de los derechos humanos. Lograr el rescate de la libertad, porque este país se perdió la libertad.
Tot plegat mentre Mercosur ha decidit suspendre temporalment Venezuela, un avís contundent perquè torni a l'ordre democràtic.
També és notícia avui Donald Trump, que ha començat vacances. De fet, tots els líders polítics mundials en fan, així que no seria destacable si no fos perquè durant la campanya electoral havia criticat amb molta insistència Barack Obama, afirmant que ell, si fos president, no abandonaria mai la Casa Blanca per jugar a golf, ja que hi havia, deia, molta feina a fer.
Així doncs, Trump estarà 17 dies de vacances amb la família del Trump National Golf Club a Bedminster, a Nova Jersey, tot i que diu que continuarà treballant a distància. De fet, des que és president, ja hi ha anat més de 10 vegades en diferents caps de setmana i cal sumar-hi les 25 escapades que també ha fet a la seva residència d'hivern, a Mar-a-Lago, a Florida. Per tant, Donald Trump, que va jurar el càrrec al gener, ja hauria superat les vacances que Barack Obama, l'anterior president, va fer al seu dia. Segons el The Washington Post, a finals d'agost, Trump haurà acumulat 53 dies de vacances o jugant a golf, davant dels 15 dies de festa d'Obama. La CNN, però, fa un altre càlcul i comparen els 41 dies de Trump amb els 21 d'Obama i els 67 dies de festa que va fer George Bushfield.
Un altre que està de vacances és Vladimir Putin, el president rus, a punt de complir 65 anys, ha tornat a protagonitzar una ja tradicional sessió fotogràfica d'estiu. En unes imatges difoses pel Kremlin, Putin apareix pescant o prenent el sol sense samarreta a un llac de la regió de Tuvà, una zona limítrofa amb Mongòlia, al sud de Sibèria. També se'l veu amb equipament de busseig o conduint una llanxa amb barret d'explorador. Al punt de 2:15 del matí us expliquem que creixen les colònies d'estiu només per adults. Al Pirineu de Lleida n'hi ha dues en marxa, dos tallers en concret, un de gestió forestal i un altre de manteniment de pastures i ramats. El requisit és ser major de 18 anys, tenir ganes de treballar i disposar d'una setmana lliure.
Les colònies duren justament una setmana i l'allotjament està sota cobert i el menjar el posa l'organització. S'anomena Projecte Bergwald. Al capdavant hi ha l'Andreu González.
Cada cop es busca més des de les ciutats o de les persones que viuen en territoris més urbans. Hi ha com cada cop una necessitat de fer alguna cosa pràctica, no? D'involucrar-los més amb les mans, que vam començar, nosaltres hem multiplicat per 10 amb aquests 10 anys l'afluència de voluntaris a les nostres setmanes i això va increixent, no?
Cada any hi participen unes 200 persones, que equival a més de 12.000 hores de feina per conservar, protegir, tenir cura dels boscos. No cal tenir experiència prèvia, això sí, l'organització demana tenir una bona condició física per fer totes les feines.
I atenció a l'alerta que llencen els experts en plena temporada de festivals d'estiu. El consum de drogues es dispara durant els dies dels concerts perquè part del públic vol aguantar com sigui el ritme de la programació.
El director mèdic de la clínica de desintoxicació Triora, Joaquim Descals, explica que les conseqüències del consum elevat al llarg de diversos dies poden ser molt greus.
A nivell físic, conseqüències de tot tipus, no? Taquicàrdia, i en casos més severs, o pot inclús produir una situació de coma, no? És el cas una mica més extrem, però a nivell físic, tot tipus de símptomes estarien en relació amb la substància que es consumeix. Depèn de quina substància siga, els símptomes serien diferents.
Aquests símptomes varien en funció de la droga que es pren i asseguren que no predomina una droga concreta en tots els festivals, segons el projecte Energy Control, que busca conscienciar sobre l'ús recreatiu de les drogues. Depenent de l'ambient i la música del festival, es consumeix més un tipus de droga que un altre.
Trobem diferències de drogues presents segons el tipus d'escenaris. Si ens fixem en festivals, però festival de rock o festival de música electrònica o festival de qualsevol altre tipus de música, trobaríem diferències també amb les drogues més freqüents, no? Però en tots els espais trobaríem.
Entre altres riscos que s'assumen als festivals també hi ha la calor, la falta de son o l'alteració dels àpats durant diversos dies.
Doncs precisament, parlant de festivals... Més de 5.000 persones van assistir ahir a la primera jornada del White Summer, el festival per tots els públics que es fa a les Serres de Pals, al Baix Empordà. De la inauguració se'n va ocupar la Fura dels Baus amb l'espectacle Xarxa Humana. S'hi va costar també la Bàrbara Jove.
Mentre uns nens aprenen a fer pa, una família menja les taules al costat dels food trucks. D'altres compren i uns altres assisteixen a una actuació musical o un espectacle itinerant. Tot això és White Summer. Entre les novetats d'aquest any hi ha un tast de productes i vins del territori i l'espai del White Summer Tast. Tal com explica RAC1, la responsable de continguts del festival, Mireia Madroñero.
Molta qualitat de vins també de la zona, de l'Empordà, de Girona, i on la gent doncs podrà això, no? Fer petits tastets d'aquests productes i no, doncs, també sopar-hi.
Per l'escenari passaran artistes de renom i emergents, en total més d'un centenar d'actuacions, entre les que destaca Pafla, Privis, Yeyo Itete, Sofia Elar, Biesh, Farca Touré o La Iaia. L'any passat van passar pel festival més de 130.000 persones. La Fura dels Baus també serà l'encarregada de tancar el festival.
d'un festival a un altre, en aquest cas del Festival de Cap Roig, per on avui passa Dani Martín.
Quiero amanecer una mañana de diciembre en París.
I ja no queda cap entrada per veure el cantant madrileny aquesta nit a les 10. És l'exlíder del Canto del Loco que presenta el seu tercer àlbum d'estudi en solitari. Es diu La Muntanya Russa. Martín està immers de fet en una gira que el portarà per més de 40 ciutats i acabarà el desembre a Barcelona amb dos concerts al Liceu amb les entrades també ja exaurida. I atenció, pareu bé l'orella ara, perquè així és com sonen un miler de músics tocant el nou Surrender de Bruce Springsteen. Això va passar el 8 de juliol a Vilanova de Bellpuig, al Pla d'Urgell. El nou Surrender Festival va reunir 1.004 instrumentistes i cantants d'arreu del món per interpretar aquest clàssic del bosc, Marc Ferragut.
Va ser a Vilanova de Bellpuig, al Pla d'Urgell. Ara ja es pot veure el vídeo oficial d'aquesta actuació que va assolir un rècord de persones tocant a la vegada una cançó. El podeu trobar a la nostra web, a rac1.cat, i realment val molt la pena. Els organitzadors volen fer arribar el vídeo a Bruce Springsteen per convidar-lo a fer un concert al poble.
Passen 5 minuts de 2:15. Dani Aguilar, bon dia de nou.
Bon dia, Laura.
Quin xasco ahir Usain Bolt, que s'acomiadava de la prova dels 100 metres amb un bronze.
De fet, el que va demostrar és que és humà,
això
segurament.
És veritat, això és veritat.
Després,
és
sí, de penjar-se, recordem-ho, 11 medalles d'or als Mundials i fins a 8 d'or als Jocs Olímpics, el jamaicà va acabar tercer a la prova corresponent al Mundial de Londres. El nord-americà Justin Gatlin va fer-se amb l'or amb una marca de 9:92 i el també corredor dels Estats Units, Christian Coleman, amb un temps de 9:94, va ser segon. Bolt va aturar el crono a 9:95 i de fet va explicar el resultat per una mala sortida.
My start is killing me. It's just
La sortida és el que m'ha matat. Normalment surto millor i ho podria haver fet, però ells han sortit tots junts i millor, i això m'ha matat. He tingut la sensació que estava allà, saps? No ho he aconseguit, per això és dur. És un daltabaix constant, és una mica estressant, però com ja he dit, això és un campionat mundial i he vingut aquí a donar el millor de mi.
De fet, Laura, tot i guanyar, va ser el nou campió mundial, Justin Gatlin, qui va acabar fent reverències, a un vol que tancarà la seva carrera, si no canvia d'opinió amb el relleu 4% dissabte.
Una imatge que, per cert, avui veiem a les portades de gran part dels diaris.
La majoria dels diaris esportius van amb aquesta imatge perquè és impactant. El guanyador, el que ha guanyat la medalla d'or, fent reverències a qui ha acabat tercer. Per avui, participació de 4 catalans. Ayad Lamdassen disputarà la marató masculina, Marisa Casanueva ho farà la femenina, Igor Bichkov competirà la classificació de salt de perxa i Jonathan Romero als 3.000 obstacles.
Dani Alves contradiu Neymar.
Sí, Alves va dir ahir, després del debut del PSG a Lliga davant l'Amiens, amb triomf per 2-0 dels parisencs, que va ser Neymar qui va insistir perquè marxés a París fa ja prop d'un mes. Enviada especial de RAC1, Marta Ramon.
Dani Alves assegura que va ser Neymar qui el va convèncer a ell per fitxar pel Paris Saint-Germain. El lateral brasiler creu que si Neymar va recomanar-li anar-se'n al club francès és perquè ja ho tenia decidit.
Estoy agradecido a Ney por haberme indicado al PSG. En vez de yo indicarle a él, él que me indicó a venir aquí. Así que de esta vez yo que tengo que agradecerle a él, no él a mí, porque no tuve ninguna nada que ver. Él me dijo al PSG de que yo sería un gran fichaje para este club, supuestamente porque él quería venir aquí.
Albert, recordem-ho, va signar pel PSG el 12 de juliol. Neymar va assegurar divendres que havia pres la decisió feia només 2 dies. L'astre brasiler, aclamat ahir al Parc dels Prínceps, no va poder debutar perquè el certificat del seu traspàs procedent de la Federació Espanyola encara no havia arribat.
De la seva banda, Marco Verratti, recordem, objectiu del Barça fa unes setmanes, va assegurar que es troba molt bé a París i que el seu objectiu és quedar-s'hi molt de temps.
Jornada intensa del futbol internacional amb la mirada posada a Alemanya,
on també se situa la qualitat del del Mercato Blaugrana, i és que el jugador més ben col·locat per substituir Neymar, l'extrem del Borussia Dortmund Ousmane Dembélé, va jugar els 90 minuts de la final de la Supercopa Alemanya, que això sí, va perdre els penals davant el Bayern de Múnich. El francès va donar l'assistència del 2-1 i va anotar un dels penals de la sèrie per decidir el titular. Encara en futbol internacional, el Feyenoord es va proclamar campió de la Supercopa d'Holanda després de derrotar el Vitesse, també a la tanda de penals, i a la Supercopa de Portugal triomf pel Benfica contra el Vitória Guimarães per 3-1. Avui és el torn d'Anglaterra amb la Community Shield. Chelsea, campió de la Premier, i Arsenal de la FA Cup es veuran les cares a les 3 de la tarda pel primer títol del curs futbolístic britànic.
Demà juga el Gamper i el Chapecoense, que és el rival del Barça en aquest torneig, ja s'entrena avui a Barcelona.
Ho faran un grup de jugadors d'aquest equip en brasiler que, com deia, s'enfrontarà demà 8:45 a aquesta festa de presentació de temporada de l'equip blaugrana. El conjunt competirà amb una samarreta blanca amb 71 estrelles en memòria al número de víctimes de la tragèdia aèria que va patir el passat novembre a Colòmbia. El maig també tindrà la presència especial d'Alan Ruschel, un dels supervivents de l'accident, que tornarà als terrenys de joc després d'una llarga recuperació.
Gràcies. Per l'Espanyol tanca l'estada Alemanya amb un partit contra l'Hamburg.
Serà a les 3 de la tarda al camp dels alemanys i el cinquè partit de pretemporada dels blanquiblaus, que de moment no n'han perdut cap ni han encaixat cap gol. Victòries contra el Persia de Jakarta, l'Olot, el Borussia Dortmund, i empat a 0 dimecres passat contra el Twente. I el Girona, de la seva banda, va caure ahir contra el Getafe a Puerto Llano. Els gironins, que han jugat dos partits en 24 hores, van perdre 1-0 amb un gol de Shibasaki al minut 32 de la segona part, però compte perquè el terreny de joc presentava un aspecte lamentable que va dificultar que jugués amb normalitat.
I molt pendents avui també del motor, Marc Márquez sortirà des de la pole al Gran Premi de MotoGP de la República Txeca.
El pilot cerverí va marcar el millor temps a la sessió de classificació per davant de Valentino Rossi segon i Pedrosa tercer. Dovizioso sortirà quart, Kratzlow cinquè i Jorge Lorenzo sisè, mentre Cap Viñales va marcar el setè millor temps. La cursa prevista per les 2 de la tarda. Quan passin 20 minuts de les 12 es correrà la cursa de Moto2 amb el millor temps per Mattia Pessini, i a les 11 serà el torn de la categoria de Moto3 amb el pilot barceloní d'origen argentí Gabriel Rodrigo des de la primera posició de la graella.
Gràcies, Dani. Fins després.
Fins ara.
El temps. En parlàvem ara fa una mitja hora, Xavi. Avui, fins al migdia, seria un bon moment per aprofitar i lluitar contra aquest incendi d'Artés, eh que sí?
Exacte, sí, serien les millors hores, de fet, i és que avui farà calor, però molt més moderada, amb temperatures que en general es situaran entre els 28 i 33 graus. On més es notarà la baixada serà a les comarques interiors i al Pirineu, i on menys a la costa. I pel que fa a les precipitacions, encara queden alguns ruixats al nord del país, després que aquesta nit han caigut veritables xàfecs en aquesta zona, sobretot al Pirineu de Lleida, on en alguns punts s'han acumulat entre 60 i 80 litres. A la tarda repetiran els xàfecs i tempestes a punts del Pirineu, Prepirineu, interior de Girona i nord de Barcelona, i localment ho poden fer amb intensitat. El mestral bufarà fins al migdia a les Terres de l'Ebre, i la tramuntana ho farà durant tota la jornada a la zona de l'Empordà. La baixada més clara de les temperatures serà a partir de dimecres, amb valors per sota dels normals per l'època, i per tant estem parlant que en 5 dies passarem d'un extrem a l'altre en res, perquè hem passat de temperatures de 40 graus a l'interior a temperatures molt baixes per l'època, inclús al voltant dels 25 graus la majoria de màximes.
Això és molt poc, eh?, per ser mitjans d'agost.
Això és poquíssim, sí.
Va,
sí.
Ho anirem seguint. Xavi, fins ara.
Adéu, fins ara.
Ahir al migdia vam viure al Via Lliure una estona de ràdio, de música, de riures, de petardeig, com ella diu, que va ser divertidíssima. I va tenir molt, o de fet tot a veure, la Júlia Bertran, que és periodista del Canal 33. Ens va fer una llista de 10 cançons per anar de festa i per passar-ho bé. Alguna d'elles ja l'hem adoptat a l'equip del Via Lliure d'estiu, com tot un himne, sense anar més lluny, aquest Palante de les Greques. Cuando no tengas nada más que una mano delante y otra detrás. Cuando las ganas de llorar no te dejen aliento para soñar. Cree en ti, sálvate, sé feliz. Thank you.
emocions no es poden explicar. S'han de viure.
I diu, uau!
I aquest estiu descobreix noves emocions. Les refrescants fonts interactives, la sorprenent atracció virtual i l'avió del Tibidabo, renovat.
Tibidabo, emocions d'alçada. Puja i amb transport públic. Ajuntament de Barcelona.
Oberts al mar, oberts a la natura, oberts a noves emocions, oberts...
Oberts?
Oberts a tothom. Ànec Blau és el centre comercial que obre els 7 dies de la setmana, fins i tot diumenges i festius, perquè la vida obre cada dia. Per això obrim el 15 d'agost. Ànec Blau. Enjoy Quack Life.
Vine amb Grimaldi en vaixell a Sardenya i tindràs un 30% de descompte. Últimes places. Reserva fins al 10 d'agost i viatge a Sardenya del 23 d'agost al 30 de setembre. Només amb Grimaldi Lines.
Escolta, descarrega, comparteix.
Perquè tot el que passa a RAC1,
continguts, imatges, xarxes socials,
passa per RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
La Generalitat t'informa que si et planteges adquirir o adoptar un animal de companyia, cal que tinguis en compte una sèrie d'obligacions i responsabilitats. A més d'alimentar-lo adequadament, tenir-ne cura i recollir els seus excrements, sobretot cal identificar-lo amb un microxip i censar-lo a l'Ajuntament del poble o ciutat on visqui. Així es trobarà fàcilment en cas de pèrdua. Convé tenir clar que abandonar-lo es considera una infracció greu o molt greu i que se sanciona amb multes que poden arribar als 20.000 euros. Catalunya és un país avançat en la protecció dels animals que hi viuen i disposa d'una normativa específica. Si vol rebre més informació sobre la tinença responsable d'animals de companyia, pot sol·licitar-la al teu ajuntament o trucar al 012. T'informa la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de RAC1.
Aconsegueix amb Mundo Deportivo la revista especial Lliga 2017-2018, la revista de la nova temporada de futbol. Ho sabràs tot sobre les plantilles, els fitxatges, els entrenadors i estils de joc dels equips de la Lliga de Futbol. Si no la tens, et quedaràs fora de joc. Aconsegueix-la al teu quiosc a partir del dimarts 15 d'agost, només a Mundo Deportivo.
El 7 d'agost, el Gàmpara juga a Barça TV. L'espectacle començarà a 6:45 de la tarda amb una edició molt especial del marcador des del Camp Nou, seguit de la presentació de l'equip d'Ernesto Valverde. A 9:45 viu el partit entre el Futbol Club Barcelona i el Chapecoense. I després no et perdis els millors moments i les veus dels protagonistes. El 7 d'agost, el Gàmpara, com mai l'has vist, a Barça TV.
Via Lliure, amb Laura Rosell.
Dotze minuts per arribar a les 10 del matí. Tenim a taula ja els tertulians d'aquest diumenge al Via Lliure. Són la Pilar Carceles, bon dia i ben tornada.
Hola, bon dia.
Al Via Lliure, el Marc Parés, bon dia.
Hola, bon dia.
I tenim també el José Antonio Coto, que s'estrena al Via Lliure.
Així és, molt bon dia.
Bon dia i benvingut.
Gràcies.
El primer que us volia plantejar a tots tres és si esteu fent el seguiment, que suposo que sí, d'aquest conflicte laboral que fa ja dies, setmanes, que s'arrossega a l'aeroport del Prat, els controls de seguretat de les dues terminals. Avui, de fet, d'aquí i res, 10 minuts, hauria de començar una nova reunió per intentar desbloquejar aquest conflicte. Avui també hi ha aturades parcials convocades, són 4 torns d'una hora cadascuna que ja estan en marxa. Per tant, està passant tot, estarem pendents de com evolucionen aquestes cues, si és que se'n tornen a fer, però d'entrada, no sé si veu seguir ahir com anava tot el tema, tota la conversa amb el secretari de la Generalitat de Treball, que deia que estava esparverat de com la delegació del govern espanyol a Catalunya havia desistit, si havia desaparegut de tot aquest conflicte.
Home, em pensava que anava a posar el tall. I estava aquí
No, mira, si vols el busquem. El podem buscar?
No.
Que sí? Sí, ara
no,
buscarem.
De l'ofici, no? De quedar-nos abans de fer l'entrada. Doncs, home, hagués estat bé, no?, que haguessin fet una... com a mínim un comentari, una aparició, atès que, bueno, que un dels agents implicats, doncs, és un ens públic o privat de l'Estat, no? Encara que sigui, doncs, amb una possible paper també de mediació, no? Que és el que se suposa que se'ls demanava a la Generalitat i que per l'altra banda tampoc no hi ha estat. Per molt que sigui un conflicte laboral entre treballadors, entre una empresa que sempre s'ha, diguem, caracteritzat per pagar barat.
Sí, jo el que diria és a dir, efectivament, estem davant d'un conflicte laboral, no? Que a més crec que il·lustra una mica el moment en el que estem, no? És a dir, ara que sembla que les dades d'atur disminueixen, no?, i sembla que aniria millor, la realitat és que, tot i tenir menys atur, el que tenim és un treball més precari, més inestable, més mal pagat, no?, i per tant l'emergència de conflictes laborals crec que anirà a més com a conseqüència del que ens queda de la crisi, no?, és a dir, aquesta recessió econòmica ens ha portat una societat més desigual i, per tant, amb major conflictivitat social. L'altre element és que, efectivament, l'aeroport és un servei públic i que, per tant, tots els actors implicats haurien de posar al màxim perquè el conflicte es resolgui, i aleshores hem de veure si això realment s'està produint en aquesta línia o no, que és el que es desitjarien per una ciutat com Barcelona. Justament, un altre dels temes que està sobre la taula darrerament és el tema del turisme, no? Doncs resulta que el 76% dels turistes de la ciutat arriben a través de l'aeroport, un aeroport que té 40 milions de turistes a l'any. Per tant, l'impacte, no?, sobre la ciutat i sobre el turisme de la ciutat del que està passant al Prat és realment un impacte molt i molt més gran, i molt més gran que altres esdeveniments que
s'estan comentant. Sí, de fet, ho estem veient aquests dies, que la premsa internacional se'n fa ressò, Itàlia, els diaris, també la RAI, la premsa britànica, també parlen de caos, parla fins i tot d'infern pels turistes britànics.
És que no m'estranya, perquè al final també, no només és que sigui una incomoditat pels turistes, és que no s'està posant sobre la taula, que entenc que en un cas d'aquests s'ha d'estar fent, però potser de cara a la gent estaria bé fer-ho públic, que amb tantíssimes cues en l'aeroport del Prat, diguem, l'alerta per seguretat ha de ser màxima, i qui està posant també aquests recursos per assumir l'alerta de seguretat, perquè també està molt bé, no?, que les empreses privades ho mantinguin tot com una cosa d'un conflicte laboral amb treballadors i empresa, però aquí també s'ha de veure, no?, amb tot aquest augment de gent que és encara més focus de perill de cara a una amenaça terrorista, qui està posant els recursos per vigilar i qui està augmentant recursos per aquesta major concentració de gent? És la Generalitat, està posant més Mossos d'Esquadra, l'Estat, que sembla que està en un segon pla, també està col·laborant amb això, estaria bé, no?, que donessin explicacions en aquest sentit.
En primer lloc voldria dir que la gent es passa tot l'any treballant per uns dies de vacances, i que és molt greu, doncs, que aquesta gent que es passa tot l'any treballant vulgui sortir de vacances i estigui a trobar amb cues que fa que no puguin inclús agafar l'avió, el qual és absolutament lamentable, no? Dit això, jo crec que no hem de col·locar això dins en l'espai del que és culpa d'una administració pública respecte a una altra. El govern de primer AENA és una empresa que cotitza a la borsa, l'IBEX 35, on evidentment té un sistema corporatiu i una forma, una estructura societària a nivell corporatiu que fa que el govern no tingui capacitat de prendre decisions sobre el que són les decisions empresarials, no? Per altra banda, Eulen és una empresa privada que succeeix el mateix, no? En el qual intenta culpar, en aquest cas, el govern d'Espanya o el delegat del govern d'Espanya a Catalunya.
Però l'infraestructura, qui
és equivocat. No, l'infraestructura és d'AENA, que és una empresa privada que cotitza a la borsa espanyola, a l'IBEX 35.
I que algun dia algú va decidir que fos així.
Dit això, no? Crec que després les competències de treball són, per això després parlarem amb la, com s'ha comentat inicialment, amb la consellera de treball, les competències de treball són de la Generalitat de Catalunya, estan transferides en els governs autonòmics, no? Per tant, el que s'han de fer les tres administracions, en aquest cas, no?, que seria l'Ajuntament de Barcelona, l'Ajuntament del Prat de Llobregat, la Generalitat de Catalunya i el govern d'Espanya, és posar-se d'acord en com solucionar aquest problema. I per altra banda, AENA també hauria de fer un esforç, AENA com a empresa privada que és, que cotitza, torna a reiterar, a la borsa, i per tant els governs sobre les empreses que cotitzen a la borsa no tenen capacitat de prendre decisions sobre elles mateixes, doncs el que han de fer, i Eulen també, la seva responsabilitat, és intentar que aquest perjudici que tenen molta gent els dies d'avui, a ple agost, quan la gent ha passat tot l'any treballant per fer unes vacances...
També està treballant tot l'any la gent que també, treballa a Eulen, eh?
També, efectivament. Per això dic que AENA, l'empresa Eulen, han de fer l'esforç suficient perquè això no succeeixi. Després, jo no crec que AENA, que un dels seus principals aeroports, venia dos, el Barajas, el Adolfo Suárez i el Prat de Llobregat, jo no crec que no vulguin que surtin aquestes notícies, com ha comentat la Laura, a la premsa internacional, on doncs no mal la imatge de l'aeroport del Prat. Jo no crec que una empresa que és propietària de l'aeroport del Prat vulgui aquestes imatges, no? Per tant, el primer interessat en que això no succeeixi, entenc que s'ha d'AENA. I el que hem de demanar és un esforç d'aquest cas dels sectors, és a dir, i ara aquesta reunió que hi ha aquest matí, doncs perquè es posin d'acord, perquè es tinguin en compte les demandes dels treballadors, perquè no poden fer les hores que fan, que són extres i molts cops doncs estan mal pagades, com s'està veient a la premsa, i per altra banda, doncs, Eulen com AENA han de prendre decisions. AENA, si Eulen doncs està incomplint en aquest cas el conveni col·lectiu, Eulen ha de complir-lo i se l'ha de sancionar si no el compleix, I per altra banda, doncs, AENA, a través d'Eulen, doncs, han de fer que els treballadors doncs, puguin tenir les condicions adequades per poder funcionar a l'aeroport del Prat en condicions i no perjudicar a tota la gent que ve tot l'any i que se'n vol anar de vacances i que no està poguent anar-se'n de vacances per culpa, doncs, en aquest cas, d'una negligència a l'àmbit de no haver actuat adequadament amb uns treballadors que s'han trobat desbordats en ple mes d'agost degut doncs, a l'alta afluència de l'aeroport del Prat, afortunadament, perquè també és una bona notícia que l'aeroport del Prat tingui doncs, la demanda que té, que sigui un aeroport de referència a nivell europeu no? i a nivell espanyol, i per tant sempre això és una bona notícia, però s'han de donar els mitjans perquè no hi hagi situacions com les que s'han viscut aquestes últimes setmanes.
Una de les coses que il·lustra, jo crec, és no, com determinades decisions de privatització de serveis públics acaben conduint a que després es limita la capacitat de l'Estat, del sector públic, per intervenir sobre la gestió d'aquests serveis. Per tant, les conseqüències aquestes. En segon lloc, home, jo crec que el Ministeri de Foment algun paper sí que hi té en la gestió de tot això. Per tant, tampoc rentar-se en les mans diria que tampoc, no? I estic d'acord per això que el que hauríem de fer és no partiditzar problemàtiques d'aquest tipus i assignar a cadascú la responsabilitat que realment té. Ho dic perquè, per exemple, llegia ahir un tuit d'en Ramon Tremosa, eurodiputat del PDeCAT, no?, de Convergència, en el qual demanava no sé com deia, no?, diu, on és Ada Colau, que com a alcaldessa és membre del Consell d'Administració de l'aeroport i que encara no ha dit res i no sé què, no sé quantos, no? Un tuit que era mentida, perquè resulta que Ada Colau no és membre del Consell d'Administració, que de fet és un consell rector, de l'aeroport. Per tant, intentar buscar, no?, i ara culpar fins i tot a l'Ajuntament i els comuns, que sempre se'ls vol culpar de tot, també d'això del Prat, home, em sembla una mica desproporcionat. Per tant, ni per una banda ni per l'altra, les responsabilitats allà on toquen, i no voler aprofitar conflictes d'aquest tipus per fer-los partidista.
De totes formes,
no?
Millor que Ada Colau no hagi intervingut, perquè va trigar 14 setmanes en donar solució a la vaga del metro. I jo soc usuari del metro,
no
vaig patir dilluns rere dilluns la vaga.
No.
És a dir, millor que no actuï,
També, en un moment...
Al final hi ha una solució.
El seu bagatge...
Al final hi ha una solució.
No, en un moment en què també la comunicació és tan important, de totes maneres, ja no només com a membre o no d'un consell de determinat o un altre, sinó com a alcaldessa d'un aeroport, però no dic només a la Colau, també l'alcaldia del Prat, etc. També està bé, no? Encara que sigui només per posar-se a disposició.
Clar, és que potser el que es troba a faltar és això, no? Més pronunciament.
Sí, però el que no es pot fer és mentir amb un tuit dient que Ada Colau és membre d'un consell rector d'un aeroport del qual no n'és membre, no? Perquè això és un ús partidari d'una informació que no és certa, no? I és buscar realment, doncs, amb què podem culpar sempre els mateixos,
no? En aquests casos sempre passa. I a més, de totes maneres, no és ben bé del tot cert que sigui propietari o no propietari. O sigui, en el moment en què tu, per exemple, comences, si se't dona la gestió d'un hospital, no es diu que tu ets propietari d'un hospital. No. És a dir, tu estàs externalitzant un servei, que podem discutir tot aquest tema de l'externalització de la gestió dels aeroports, però al cap i a la fi, tu, per exemple, si tu, és que és una cosa tan fàcil que si tu tens una infraestructura, o sigui, les infraestructures en si, els transports, que són una matèria de gestió dels estats, o no, vull dir, depèn del lloc, que tu no t'estiguin fent una bona feina, per exemple, suposem, en la gestió d'un aeroport, tu pots, evidentment, posar cartes sobre l'assumpte i dir, escolta'm, jo vull una solució sobre això el més aviat possible, perquè al final, també tot això, tant que es preocupa alguns la marca Espanya, això també se suposa que és marca Espanya. Llavors, des del govern de l'Estat, des del govern de la Generalitat, tots els actors haurien de pressionar el màxim possible. Ja no dic, gestionar o prendre...